Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Revolució 4.0. La situació mundial ens ho està deixant clar. L'energia és un dels grans temes de present i del futur. Paguem més per la llum? Depenem massa del gas i del petroli? Les renovables seran suficients? Quin paper tindrà la nuclear i, sobretot, quin planeta deixarem als nostres fills? Avui, al Revolució 4.0 de la Catalunya Ràdio 3CAT, en parlarem de manera clara i propera amb tres grans especialistes. Volem, oients, avui amb aquest programa entendre cap a on va sobretot l'energia del futur, de veritat, dels propers 10-20 anys, què poden fer les empreses, què poden fer els directius, què podem fer també nosaltres i si encara som a temps de deixar un món una mica millor a tothom. Avui també classe magistral de Santiago Niño Becerra, avui abordant qüestions tan importants com l'escola del futur o per què els nostres joves ho tenen tan complicat. Acabarem el programa coneixent un festival que s'ha celebrat aquests dies a Barcelona i que parla de dues paraules cada vegada més importants en el món de la moda: la innovació, la tecnologia i la sostenibilitat. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos?
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Món 2030.
A Catalunya, només una mica més del 20% de l'electricitat que consumim es genera en fonts d'energies renovables i això vol dir que estem molt mal situats en el rànquing europeu i espanyol. Som a temps de revertir aquesta situació i estem posant remei. Avui, com dèiem, volem debatre sobre el futur de l'energia, volem respondre aquestes preguntes, les que hem plantejat abans i moltes més. De Míriam Díaz de Los Bernardos, directora de la Unitat de Tecnologies Químiques d'Eurecat i directora de la xarxa H2CAT, la xarxa catalana d'innovació en hidrogen renovable. Què tal? Com estem?
Molt bé, gràcies.
Si posem una nota a com estem en energia a Catalunya, què em diries? Una nota, de l'1 al 10, ara parlarem.
Un 6.
Un 6, anem bé. Josep Maria Sales, enginyer agrònom, expert en transició energètica i membre de la Comissió Nacional de Mercats i de Competència. Què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Que posem una nota, sisplau.
Del 0 al 10, un 5.
Un 5! I Quim Daura, enginyer industrial i vicepresident del Clúster d'Energia Eficient de Catalunya. Posem nota, què tal?
Molt bé, bon dia. Doncs posem el 5 i mig per estar entremig dels dos.
Ui, sí que estem malament. 6, 5, 5 i mig, per tant, d'entrada, per centrar la qüestió, si parlem d'energia, què em diríeu, no? Som a temps de frenar i capgirar tot el que s'ha fet malament en qüestions energètiques, tenim independència energètica a Catalunya. Comença vostè, endavant.
Val. Bé, bon dia, gràcies per l'oportunitat i per aquest debat, que segur que tots aprenem. Doncs jo, el 5, és perquè sóc molt, molt estricte. No, perquè al final hi ha coses que funcionen i jo crec que també s'han de posar en valor, no? I tenim una societat doncs, que al final doncs, està en qualitat de subministre, en continuïtat, fins fa relativament poc no ha sigut mai un problema la qüestió energètica i això demostra que s'han fet històricament bé les coses, però potser el repte és el futur, no? Que és una mica el que plantejaves. I al futur doncs, tenim el tema de renovables, que has plantejat amb el sector elèctric, però si mirem tot el conjunt d'energia encara és pitjor, perquè no estem... L'electricitat al final és només una tercera part de l'energia que consumim. I després la infraestructura, les xarxes elèctriques, crec que tenen un recorregut de millora molt important perquè la nova demanda pugui connectar-se doncs, a les xarxes i això sempre té un conflicte també, igual que en el cas de les renovables, a vegades territorial, no? D'infraestructura, sí, infraestructura no. Són els reptes potser més forts. I després els nous vectors, no? Doncs com el biocombustible, per exemple, doncs el biogàs, doncs també tindrà en algunes llocs com a Lleida, per exemple, no? O Osona, doncs, que hi ha molta producció de purins, doncs també té un gran impacte i, per tant, clar, reptes i oportunitats.
Míriam Díaz, què demanaries tu perquè estiguem millor en aquest cas amb aquesta independència energètica a Catalunya?
Jo crec que l'energia va molt més enllà de lo que és el sector energètic. Al final, l'energia és clau per la transició de la indústria en general. Sector energètic, sector transport, sector químic. I aquí és superimportant comptar amb una energia neta per als tres sectors. Per què? Perquè necessitem produir els combustibles i la matèria primera que utilitza la nostra indústria a partir d'unes fonts de carboni que no siguin fòssil. I aquí una energia neta, ja no dic renovable, dic una energia neta, és superimportant. Les tecnologies clau són pues tindre suficient energia neta, tindre aigua suficient per produir l'hidrogen que necessitem i sobretot tecnologies que permetin partir d'unes fonts de carboni que siguin renovables, com pot ser el CO2, per exemple.
Quim Daura diu que la llei diu que el 2030 la meitat d'energia ha de venir de fonts renovables. Com anem?
Anem justos. D'aquí als 5-6 que estàvem dient.
Clar, queden 4 anys.
Queden 4 anys i estem a les passaroles. I com deia en Josep, estem pensant tots, quan parlem d'energia renovable, pensem molt en electricitat, però és que va més enllà del que és electricitat. L'energia és molt més que electricitat. De fet, el transport marítim, aeri, no es pot electrificar. No l'electrificarem mai. I també pensem que al final l'energia és el motor de l'economia. Si no som capaços de donar la volta a la situació actual, la competitivitat de la nostra indústria cada vegada serà pitjor.
Clar. Penseu que us escolten oients que no són tan experts com vosaltres. Què els diem també sobre la situació mundial actual? Es fa ser pessimistes o pot ser una oportunitat per buscar més força i independència de l'energia? Per exemple, el que veiem al conflicte de l'estret d'Hormuz, no? És una evidència que encara depenem moltíssim del petroli. No? Què hauríem de fer? Davant aquesta guerra que no s'acaba i no sabem què passarà?
El primer que és imperdonable és no aprofitar tots els recursos que tinguem al territori. I el territori en diferents escales, a nivell local, a nivell comarcal, a nivell de país, però també a nivell de península de la Unió Europea, no? Diferents. I jo crec que no, a vegades no som prou conscients, doncs, de que tenim un tresor i que evidentment explotar-lo i fer-ho, doncs, s'ha de fer bé, s'ha de fer amb respecte, però s'ha de fer. I a Catalunya principalment tenim un gran potencial hidroelèctric als Pirineus, tenim un gran potencial eòlic tant a dintre com al mar, no? la part, doncs, de Girona, tenim un gran potencial, com abans dèiem, no? De residus orgànics i agropecuaris, doncs, amb potencial de generar molècula també renovable, tenim un gran potencial solar, evidentment, a per tot, no? I una mica aquest puzzle, no? De fet, de moltes peces diferents i que cada territori assumeixi allò que li toca pel lloc que està o per les característiques geogràfiques que té, és un primer pas. I això moltes vegades genera incomprensió per part de la gent que es veu afectada, i s'entén, no? Però aquest és un repte que haurem d'entre tots intentar trobar solució.
Clar, quan parlem de renovables, us pregunto, tenim l'energia solar, no? Tenim l'eòlica, la hidràulica, la biomassa, la marina, no? Quina recomaneu més que hauríem d'estar potenciant, sobretot?
Jo crec que s'han de potenciar totes en paral·lel, perquè és que tot passarà per l'ús d'una energia neta. Al final, si pensem per què depenem del petroli, el petroli és un recurs natural que ha anat emmagatzemant l'energia del sol durant molts, molts anys en forma dels enllaços que hi ha dintre, que són enllaços CH. Al final, per què això està provocant un canvi climàtic? Perquè el consum d'això, el processat d'aquest recurs, allibera unes emissions de CO2 a l'atmosfera. Llavors, el contingut energètic que està dintre d'aquestes molècules el necessitem. El que passa és que hem de fer-nos un petroli que provingui d'una font de carboni que sigui de renovable i que provingui d'un contingut energètic que sigui molt més net. No?
Clar. Quim Daura, la gent es preocupa molt bé, doncs, perquè no fem servir més l'energia solar?
Deixa'm dir-te una cosa abans. Estàvem comentant diferents renovables, i tu ens preguntaves quina de totes elles és... Totes són importants, i ho deia també en Pep. Depèn de la zona, es pot aprofitar més una que una altra. Però no ens oblidem d'un altre actiu que tenim encara potser més rellevant que les diferents energies, i és l'estalvi energètic, l'eficiència energètica. Cal optimitzar allò que usem. I això ja ho feien els nostres avis i els nostres besavis. Realment tenien consciència de què estaven utilitzant. Hem entrat en un moment que l'energia era fer un clic amb un endoll o amb un interruptor i s'encenia la llum. I no li donàvem...
Clar, la gent no és conscient. Sí.
Exacte. Aleshores, aquest és el primer punt. Hem d'agafar consciència. I la consciència passa per aquí. L'energia és un bé escàs. I és un bé preuat. I és compatibilitat per l'economia del nostre país. I després cal també tindre en compte la realitat de Catalunya. A Catalunya tenim un pol químic, petroquímic, a Tarragona, que és un bé de Déu. És un bé de Déu. I dona molta riquesa a aquest país. Si no fem aquest canvi, aquesta indústria se'ns anirà. I la transició energètica va d'això, de ser competitius i de conservar la indústria, la poca indústria que tenim, i de treure'n de nova.
Com diem, d'aquí 4 anys, el 2030, la meitat de l'energia que es consumeix a Catalunya ha de ser renovable o lliure d'emissions de CO2, correcte? Hem de prema l'accelerador, perquè si no, no arribem. Llavors, va, dieu-me 3 coses que hauríem de fer. Jo us dic ara que tenim la vareta màgica, el Revolució, i vostè, com a expert, em diu 3 coses que s'han de fer.
Acceptar que el món no és perfecte. I que, per tant, les decisions tenen unes implicacions, i si ens hem de corresponsabilitzar d'un consum doncs, net i competitiu, doncs hem de saber que hem d'assumir aquest impacte. Després, jo crec que ha d'haver-hi un gran acord públic-privat, perquè és una qüestió on no hi ha bons i dolents. Aquí jo crec que és un context d'alta tecnologia i, per tant, d'altes inversions, i, per tant, es necessita, doncs, des de qüestions de permitting, per exemple, que l'administració pot estar vinculada, qüestions de planificació, empreses privades que siguin operant, doncs, les infraestructures, que facin les inversions que toquen. I després també cal llegir bé el moment. I llegir bé el moment em refereixo a una qüestió potser una mica polèmica, que és el fet de que, tot i que la qüestió ambiental, com ara la posàvem sobre la taula, ha sigut el que ha mogut el sector els darrers anys, jo crec que ara n'hi ha una que ha passat per davant, que és directament la seguretat de tenir subministres.
Clar.
I això, que les guerres ens ho han posat sobre la taula, doncs, la d'Ucrània, ara la que comentaves, doncs fa que davant de la seguretat o davant del risc de la no seguretat o del problema de tenir problemes d'abastament, el criteri ambiental passa una mica a un segon pla, perquè, escolta, tant de bo que, a més, pugui ser net, però primer hem de tenir la capacitat de garantir el proveïment, no? I això, dit així, ras i curt, és una mica impactant, però n'hem de prendre consciència, no? I quan estàs, per exemple, en context europeu, i treballant amb altres països en els seus debats, que al final no són tan llunyans els que tenim aquí, te n'adones que per molts la qüestió principal avui en dia és el context bèl·lic o el context de conflicte.
Clar.
I que, per tant, doncs, escolta, intentarem fer-ho també com sigui possible, però no a costa de qualsevol, per exemple, risc de subministre.
Parlant de la revolució d'energia, com ha de ser l'energia de Catalunya el 2030? Ens queden 4 anys i no estem gaire bé. Quin planeta deixarem als nostres fills i filles, no? El tema de l'energia. Per què no estem apostant més per l'energia solar, per energies renovables, no? Et pregunto també, en el teu cas, Míriam, quan parlem de les renovables, quines en diries? En el teu cas, cadascú també té preferències. Són més útils, menys cares i menys agressives per tu?
Si són, o sigui, són útils, si hagués de triar 3 pilars de la transició energètica, un seria la renovable, l'altre seria l'aigua i la tercera seria fonts alternatives de carboni que no siguin fòssil, com pot ser el CO2. El CO2 ara és el nostre enemic, però s'ha de convertir en la futura oportunitat, la futura matèria primera de la indústria, junt amb residus.
Què vol dir això? Explica-m'ho fàcil, que el carboni s'ha de fer servir de manera circular.
Circular, exacte.
I com es fa això? De forma molt fàcil.
Al final, no podem no podem deixar de la indústria, si volem descarbonitzar, desfossilitzar la indústria, necessita font de carboni. O sigui, no podem basar el complex petroquímic que abans han mencionat, no?, que tenim a Tarragona, el més important del sud d'Europa, que és el que necessita per funcionar. Necessita energia, necessita matèria primera. Quins són els vectors que ara coneixem? Pues necessita querosè, necessita petroli, necessita nafta, necessita etilè, propilè. Això són els vectors que utilitzen avui en dia. El que hem de fer és produir aquests vectors de manera neta, de manera renovable. I com ho fem? Ho fem a partir de l'hidrogen verd. Aquí l'hidrogen segueix sent la pedra fonamental de la transició energètica. Per què? Perquè a partir d'aquesta molècula el que aconseguim és amagatzemar l'energia renovable, que la principal limitació és que és intermitent. Per tant, quan la tenim produint, l'amagatzemem dintre d'aquesta molècula i aquí podem utilitzar-la per reaccionar un gas que és molt inert i que és un rebuig, i com és el CO2. No? I a partir d'això podem fer tot el que necessita la indústria.
El Quim està d'acord? També la part solar, fotovoltaica i eòlica és molt important, que ara també no l'hem comentat.
Totes, totes. Totes són... han de coexistir totes. I com dèiem abans, hi ha zones on l'eòlica és prou bona, però n'hi ha d'altres on l'eòlica no tocarà. Hi haurà zones on hi ha altres alternatives, com és la geotèrmia, doncs que també té potencial. Mm. I l'hidrogen serà imprescindible, és un vector imprescindible. Per mi, sobretot, no cal veure l'hidrogen com a tal, sinó com a una base per a construir, per generar nous combustibles, que és tot just el que deia la Míriam. La desfossilització, la descarbonització del transport passarà per una base d'hidrogen. I com deia ella, barrejada amb CO2, que aquest CO2 el capturarem de processos industrials, i a partir d'aquí, barrejant hidrogen amb el CO2, farem combustibles molt semblants als que ja tenim avui. Però com que prèviament haurem restat de l'atmosfera CO2, després el tornarem a l'atmosfera perquè cremarem aquest combustible, però el balanç serà neutre.
Al final hem d'arribar a una neutralitat climàtica, no eliminar les emissions, perquè no podrem eliminar emissions de segons quins sectors.
Clar, expliqueu-me això de la vall d'hidrogen, que és un bon exemple, no?, el que s'està fent. Eurecat forma part d'aquesta iniciativa, més de 100 organitzacions per impulsar projectes, sí?
Sí, bueno, des d'Eurecat liderem una iniciativa que és la xarxa de l'hidrogen, que el que es diferencia de la vall d'hidrogen és que des de la xarxa agrupem tots els centres de recerca que estan desenvolupant tecnologia en tota la cadena de valor de l'hidrogen per impulsar aquesta tecnologia, transferir-li que arribi el més aviat possible al nostre sector. I amb la vall col·laborem molt perquè la vall és el que tracciona tota la indústria que està interessada i que està impulsant projectes d'innovació en això. No?
Sí, permeta'm que t'expliqui ben bé què és el concepte de vall d'hidrogen, perquè se'n parla i la gent deu dir, i què és això?
Sí, és que no queda clar. És que saps què passa? És que hi ha molt tema d'energia que a la gent no li queda clar. I ho hem d'explicar molt fàcil. I aquest, la revolució, sempre que intentem explicar-la ja fàcil, la tecnologia, doncs jo crec que l'energia l'hem d'explicar més
doncs
fàcil.
Doncs vinga, anem a explicar.
Vinga.
Hidrogen ja se n'utilitza. I d'hidrogen verd ara tot just n'estem començant a generar. El problema que tenim és que no hi ha infraestructura per transportar-lo. Aleshores, fins ara què tenim? Hidrogen que genera allà on es pot consumir directament. Bàsicament, refineries. Repsol, Moeve, Portugal, Galp. Però, si volem anar més enllà, ens caldrà construir una infraestructura per transportar l'hidrogen d'allà on el generem, allà on el cal consumir. Per exemple, el polígon petroquímic de Tarragona. Mentre aquesta infraestructura es va construint, que encara no s'ha començat, i uneixi Portugal, Espanya, França i Alemanya, val? Perquè pensem que Alemanya serà el gran consumidor d'hidrogen de tota Europa. Uh-huh. Mentre això no existeix, què fem? Doncs el que hem creat és un concepte que és vall d'hidrogen, i és dir, allà on jo tinc capacitat de generar hidrogen i en una zona propera, amb uns pocs quilòmetres, el puc consumir, tinc generador i consumidor. Construïm unes tuberies, perquè ens entenguem, unes canonades curtes i que ens permeti unir generació amb consum. I això és el concepte de vall d'hidrogen. Podré tenir uns pocs generadors i un número de consumidors, i a dins del cas del polígon de petroquímica de Tarragona, n'hi ha uns quants. Per això neix la vall d'hidrogen de Tarragona.
En altres debats que hem parlat amb energia no parlàvem d'intel·ligència artificial, i avui amb vosaltres vull parlar de centre de dades, de digitalització, d'iCloud i IA, perquè això gasta molta energia. I hem de ser conscients que en gasta moltíssima i la gent no en té ni idea, però la IA gasta. Si s'utilitza més, necessitem. Què fem davant d'això? A veure, perquè això és un problema, no?
Sí, tot, en aquesta vida tot gasta energia. I consums, doncs...
Perdó, Pep, l'estalvi energètic no en gasta.
Sí, sí, però les activitats econòmiques o humanes totes es defineixen, i no només consumeixen energia, sinó que la manera en què la proveeixen ha definit històricament les diferents etapes. L'edat de pedra, l'edat de bronze, l'edat de ferro, els materials i l'energia... Són les que defineixen l'època de civilització.
D'aquí hem parlat de la gigafactoria, no hem tocat aquest tema, però s'està parlant de la gigafactoria, sí.
Sí, i llavors, clar, el món d'avui és energia, per exemple, de caràcter digital, que podria ser la solar fotovoltaica, que es produeix de manera electrònica, i també un món digital d'informació, digitalització, de centres de dades, d'intel·ligència artificial. Les característiques d'aquests equips, d'aquests sistemes, és que tenen uns requeriments de 24/7, és a dir, han d'estar permanentment funcionant a plena càrrega, i això vol dir que, clar, si tu tens una producció variable en el temps, però tens una demanda constant en el temps, has de fer d'alguna manera que això casi, no? Perquè si no, doncs tindries problemes d'operació. I això genera un element afegit de complexitat, que no és només si generem l'energia amb una tecnologia o una altra, sinó com aquesta energia la convertim en treball, és a dir, la convertim en activitat, en aquest cas econòmica, industrial o de centre de dades. Entrant en els centres de dades, jo sempre els he concebut com una infraestructura, per tant, no els concebeixo com una fàbrica, sinó com una infraestructura, i per tant és una infraestructura necessària per la societat d'avui i la que ens ve. Hi ha una capacitat infinita d'absorbir centres de dades? No, és evident. Podem permetre'ns no tenir-ne cap? Tampoc. I per tant, tornem a estar davant d'una qüestió que requereix un cert consens, una certa planificació, una certa valoració, doncs també energia i aigua, per exemple, són dos vectors que necessiten els centres de dades, però jo crec que no podem renunciar a tenir infraestructura digital perquè serà en part, no tot, però serà part del futur de l'economia.
Ens queden 3 minuts i vull que parleu vosaltres dos. Digues, endavant.
Sí, anava a dir, deixa'm explicar el per què cal tanta energia als centres de dades, perquè la gent es preguntarà, però per què? Per què? Doncs perquè realment hem aconseguit computar les dades amb uns xips molt petitons que dissipen, genera molt de calor. I la gran energia que utilitzem dins d'un centre de dades és per refrigerar tot això, per agafar el calor de dins d'aquests xips i treure'l fora. I això realment necessita un munt de fred. Hem d'extreure l'escalfor i per això consumeixen tant. Ho dic perquè la gent, si no, no es deu imaginar per què un Netflix o un consumeix tant. Perquè genera molt de calor.
Molt bé. Per acabar, titular de Tots plegats, en aquest cas, Míriam, que voldria resumir i afegir.
Simplement, per mi, els actors principals d'aquesta transició, administració, indústria i coneixement. Administració jo crec que ha de fer pagar taxes d'emissions de CO2 perquè els nous combustibles i nous materials siguin més competitius i l'empresa es decideixi a apostar per això, donar subvencions a la indústria que aposti per tecnologies netes. La indústria ha de també, jo crec, que invertir en desenvolupar nova tecnologia, i òbviament aquí necessitem que el coneixement estigui en contacte constantment amb aquests dos actors.
Ja. El teu resum, Josep Maria Sales, que demanes com a enginyer agrònom, expert en transició energètica i membre de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència?
Sí. Jo demanaria que tinguem interès per l'energia. És a dir, que no és una cosa que ve donada, que és una cosa tecnològicament complexa i que com a ciutadans, com a persones o com a empreses entenguem que ens hi hem de corresponsabilitzar i que ningú ens ho farà per nosaltres. Llavors, evidentment hem de ser crítics, però també hem de tenir l'autoexigència d'informar-nos i d'entendre que qui vol alguna cosa també ha d'assumir un cost, no? I que aquest cost ha de ser repartit, ha de ser gestionat, ha de ser minimitzat, faltaria més, no? Però no podem pensar que això serà un món fantàstic, perquè estem afrontant realment contradiccions importantíssimes de les que depenen el futur del país.
Clar. Quim Daura, la teva reflexió com a vicepresident del clúster d'Energia Eficient de Catalunya?
Doncs jo diria que això no només va de molins i de plaques, això va molt més enllà. Va d'una conscienciació de tots plegats, només junts farem possible aquesta transició. Va de digitalització. Si no digitalitzem el món energètic, no ho farem possible. I com començava, i va també de fer un ús raonable de l'energia, l'estalvi energètic.
Molt bé. Avui arribarem al 2030, esperem que sí. Ha estat molt interessant, no és fàcil, eh? És un tema dens, però jo crec que avui hem tret moltes conclusions de com, del que hem de fer, de què ha de fer l'administració, què han de fer les indústries, perquè és un conjunt, eh? Tothom s'hi ha d'aplicar. Per tant, hem tingut un debat interessant sobre l'energia del futur. Gràcies als tres per participar. Una abraçada.
Hola, sóc Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, i us envio aquest missatge perquè us vull felicitar pels 10 anys de Revolució 4.0, un programa en el qual he participat diverses vegades i que ha estat una finestra imprescindible a Catalunya Ràdio per entendre la transformació digital i la innovació que està canviant les nostres ciutats i les nostres vides. Des de Barcelona, ciutat que aposta decididament per la innovació i la tecnologia, us vull donar les gràcies per la vostra tasca divulgativa. I una llarga vida al programa.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Alors on danse. Alors on danse. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Que meravellós que ningú hagi d'esperar un instant abans de començar a millorar el món. Anna Frank. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Hola, com esteu? Aquí Daniel Domenjo, periodista, productor, emprenedor i actualment conseller delegat de Movistar Plus. Missatge brevíssim només per felicitar-vos per aquestes 10 primeres temporades i com que sou una finestra d'inspiració, d'il·lusió, d'anàlisi, d'opinió, de debat, desitjo de veritat que seguiu amb aquesta mateixa il·lusió, amb aquesta mateixa trempera, que feu molta falta a Catalunya pels vostres oients i pels vostres amics com un servidor. Petons!
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
Morgan Stanley ho té clar, oients, la IA pot acabar amb el 10% dels llocs de treball del sector bancari d'aquí al 2030, d'aquí res, a 4 anys. I Morgan Stanley calcula que la IA, atenció, em preocupa aquesta dada, pot acabar amb el 10% de tota la força laboral de la banca en Europa d'aquí a 4 anys. De moment, grans bancs espanyols com el Santander o el BBVA ja han reduït alguns llocs de treball durant aquest primer trimestre de l'any. Ara, això sí, el que no es redueixen són els beneficis. Contenta de saludar Santiago Niño Becerra. Què tal? Com estàs?
Chantal, què tal? Bona tarda. Bon dia. Què tal?
Bona tarda, amic meu. A veure, a mi aquesta notícia que comentava em preocupa, que la IA pot acabar amb el 10% dels llocs de treball del sector bancari. Tu creus que serà una constant? Veurem sectors i sectors afectats. Quins, sobretot, Santiago?
Jo penso que sobre la IA ens estan explicant, és el meu punt de vista, ens estan explicant la meitat de la meitat sobre els seus efectes. Perquè has de tenir en compte una cosa, Chantal. Aquesta IA que estem veient és una IA que se li ha de guiar, se li ha d'ensenyar i se li ha de guiar i se li ha de dir fes això o fes l'altre. Però la IA de la segona generació serà una IA primer que aprendrà per ella mateixa. Aprendrà el que cregui que ha d'aprendre i el que necessita aprendre i prendrà decisions que ja ha començat, prendrà decisions per fer una cosa o fer una altra. De fet, Funcas ha fet un estudi que diu que només a Espanya, amb un horitzó de 10 anys, amb una hipòtesi central, ni optimista ni pessimista. Entre 1,7 i 2,3 milions d'empleus poden desaparèixer.
Funcas, això és un titular de secció, o sigui que Funcas diu que la intel·ligència artificial pot destruir, dius, a Espanya, de 1,7 a 2,3 milions en 10 anys. Per tant, veurem...
amb un horitzó central, amb un horitzó pessimista, 3,2 milions.
Per tant, veurem créixer l'atur, no? Tu creus que sí, que realment està passant? Quins sectors creus? El bancari, com estava dient Morgan Stanley, quins sectors més?
Tots els sectors en els quals s'hagi de programar o s'hagin de fer tasques manegant dades, sigui qui sigui la tasca, és a dir, aquestes tasques estan absolutament condemnades. Ara el que està passant és que les tasques manuals i de menys valor afegit, com per exemple escombraida, no? o netejadors de fanals, tenen menys perill per la IA, precisament perquè com la IA encara és cara, encara no surt a compte substituir certs treballs o molts treballs per la IA. Però clar, tu imagina't, Chantal, una situació en la que la IA baixi de preu, es sofistique i a la vegada es barreja amb un robot. És a dir, un robot guiat per IA, amb un preu raonable.
Clar.
Llavors, clar, moltes ocupacions desapareixeran.
Sector banca, et pregunto si també afecta el món docent, perquè acaba el curs escolar, però no la conflictivitat. El col·lectiu docent ha plantejat molts dies de vaga per fer el sentir la seva veu, reclamar millores, com sabeu. I tu l'altre dia, X, dies que hi ha un text, jo diria que clarament irònic, dius, falta personal docent en el sistema educatiu, el cansament és creixent al personal, els costos educatius augmenten, la solució existeix, i posaves un enllaç a una notícia que explica que als Estats Units la IA està entrant amb força a les escoles. A veure, tu has fet classes, no? Tu creus que aportes tu a tu i els teus alumnes i que no els podries aportar una IA? És a dir, jo no veig molt clar que la IA entri a l'educació.
És que tot depèn a la matèria o el que es vulgui ensenyar. És a dir, jo per exemple, en el meu cas, jo crec que la IA potser l'hagués pogut aplicar en un 10% del temps. Per què? Perquè jo feia molt debat a classe, potenciava l'anàlisi i el pensament crític, i clar, ara per ara, això, fer-ho amb una IA no es pot, sincerament no es pot. Ara, una IA que expliqui a un col·lectiu, no sé, com es fan derivades, això és possible. Això és possible, perquè pot veure inclús reaccions de les persones, dels alumnes, i pot adaptar la seva cadència d'explicacions a les seves reaccions, repetint exemples, etcètera, etcètera. Però fixa't que estic parlant de coses molt concretes. Un altre exemple, ensenyar a un col·lectiu de persones com es fa un suflé de formatge. Clar, això és una cosa que és reglada, està reglada, això. O sigui, són ensenyaments reglats. Ara, com et deia, és a dir, davant d'un article, davant d'un discurs d'un economista, analitzar-lo i, per altra banda, criticar-lo, ara per ara jo no ho veig.
Atenció al valor de les feines que donen les diferents generacions. Dius que el 57% dels treballadors ja no aspiren a progressar, que el 19% no volen assumir més responsabilitats i que el 38% tenen poc o cap interès a promocionar la feina, no? Creus que això està passant? Sí, es prioritza la qualitat de vida i sobretot els joves. Hi ha diferència entre els joves i la gent, per exemple, de 40 a 50 anys en relació a la feina, Santiago?
Jo, jo crec que sí. Això és un estudi que s'ha fet. Clar, suposa sempre, sempre s'ha de suposar que els estudis estan fets i que la metodologia de l'estudi és correcta. Però bueno, jo, tornant a la meva vida docent, jo et puc dir que jo vaig veure diferències molt notables entre un alumne de fa 2 anys o de 3 anys i un alumne de fa 15 anys. És a dir, cultura de l'esforç o bé expectatives. Avui dia, molts joves, sobretot estem pensant a la generació Z, els que van néixer del 96 al 2008, que són, les seves expectatives són molt baixes. Llavors, com la protesta, no és que no sigui de moda, però les protestes i les reclamacions han baixat de nivell. Llavors, bueno, han optat per donar un pas al costat. No un pas enrere, però sí un pas al costat. I llavors, bueno, pues, opten per no reclamar més diners o més carrera professional, més recorregut a la seva carrera professional, i demanar, bueno, pues, conciliació o més temps lliure, etc, etc. Però jo
crec això de la, que... I per acabar, això de la IA pot fer que aquesta apatia laboral també augmenti encara més, no? Com expliques?
Evidentment. Ahir es va fer vaig llegir un article que deia que el 9%, clar, això era en global, eh?
Sí.
El 9% del cost laboral del planeta,
sí,
podia desaparèixer per la intel·ligència artificial. Llavors, això són moltes persones, eh?
Déu-n'hi-do. Jo no sé què farà la gent. Vacances o què faran? Estudiar?
No, jo crec que anirem molt a l'ocupació a temps parcial.
Ja.
Anirem molt per aquí, jo crec.
Déu-n'hi-do, eh? Quin panorama sempre, eh? Santiago, podria que portem anys parlant i ja de tot, eh? Podem de parlar de guerres, com afecten a l'economia, no? L'època del Covid i ara la intel·ligència artificial, no? Com està canviant, sí, però, i destruint llocs de treball. Sí, per
però
acabar.
Això de l'intel·ligència artificial, Chantal, això serà, bueno, està sent, trencador absolutament.
Ja. Em quedo amb aquest titular de la secció. La IA destruirà 2,3 milions de llocs de treball. Per tant, a Espanya, i aquest seria el titular de la teva secció. Gràcies, Santiago, una abraçada.
Molt bé, gràcies a tu, Chantal. Bon dia.
Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Let's get amb Chantal Llavina. Hey, oh, I'm tired of using technology. I need you right in front of me.
Hola, com esteu? Soc l'Àlex Corretja i jo també us vull felicitar per aquest 10è aniversari a Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. La veritat és que des de fa molts anys que gràcies a vosaltres he entès moltes coses a nivell digital, a nivell de la transformació que estem vivint tots al nostre dia a dia, i per això estic molt content i orgullós de seguir-vos i espero que continueu durant molts, molts més anys. Una abraçada.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Defenso la revolució en els nostres caps. John Lennon. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. La història no és res més que un diàleg bastant dramàtic, per cert, entre l'home i l'univers. Maria Zambrano. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. I only want you when you're gone, gone, gone.
Playing like we're done, done, done. I love you, baby. Atenció a aquestes xifres. La indústria de la moda està formada a Catalunya per quasi 1.000 empreses que ocupen a més de 73.000 treballadors i facturen uns 7.000 milions d'euros. Xifres, sens dubte, de primera divisió en un sector on la competència mundial és ferotge. I saludem a una dona té, que és la Vinyet Bravo, directora general adjunta de Sustainable Fashion Fest de Barcelona. Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Escolta, avui s'acaba aquest esdeveniment que heu fet durant els darrers dies a Barcelona. Explica'ns breument, no?, què és aquest festival, perquè també és tan important per la indústria de la moda.
Doncs aquest festival és un festival que aglutina a inversors, dissenyadors, empreses tecnològiques dedicades a la sostenibilitat, experts en sostenibilitat, i els aglutina durant 3 dies per fer-nos preguntes complexes sobre la contaminació, i és molt important perquè és la segona indústria del món més contaminant i, per tant, necessitem posar-hi remei i ajuntar-nos per pensar quines són les millors maneres de dur a terme aquest canvi.
Clar, el festival busca ser noves oportunitats de negoci, no?, per a aquesta indústria. Quines serien, Vinyet, aquestes oportunitats?
Doncs tenim 3 principals. La primera és la utilització de materials diferents. Per exemple, les fibres biodegradables, materials fets amb residus marins o agrícoles, i que això, aquesta és una part molt important d'aquest ecosistema de la moda sostenible. Després tenim una altra oportunitat, que seria la moda, el model de negoci circular. En el model de negoci circular estan referenciades les empreses dedicades al lloguer de moda, també les empreses de reciclatge i donar-li un segon ús, i també les de reparació de la moda. I en tercer lloc, tot el que té a veure amb la transparència. Maneres tecnològiques, gràcies a la tecnologia, de donar transparència al cicle de fabricació.
I com vens la revolució, quines noves tecnologies, no? La digitalització també estan canviant la manera de crear i produir moda. És a dir, quin perfil d'empreses diries que està liderant aquesta transformació? I quina tecnologia també, no?, tenim en aquest sentit?
Doncs, en principi, estan liderant aquest canvi, tant les empreses grans com les empreses emergents. Les principals tecnologies són la intel·ligència artificial com a davantera, perquè ens permet, des del primer esbós, dissenyar i donar-li un briefing a la IA per produir moltes iteracions del mateix model, i això retalla molt el cicle de creació. I també és molt important el disseny sota demanda. El disseny sota demanda ens ho permet, i també hi ha una part molt important, el que té a veure amb la predicció de dades de consum, que ens permeten identificar tendències climatològiques i treballar això sota demanda i no generar sobreproducció.
La paraula de moda, com saps, d'aquest any, intel·ligència artificial també en el món de la moda. Ens expliques com canvia alguns processos i, sobretot, també pot també trobar maneres de vendre, per exemple?
Sí. A veure, en principi canvia des del primer esbós. La intel·ligència artificial no és només una tecnologia en moda, és una transformació com ho va ser les màquines tèxtils industrials del segle XIX. Per què ha canviat tot el procés? Des de apoyar-nos a la IA per dissenyar nous models, noves col·leccions, fins a tot el que té a veure amb els avatars 3D per poder-nos aprovar sense tenir que anar a una provatura física, tot el que té a veure amb visió augmentada per millorar la qualitat de les produccions de les fàbriques, i tot el que té a veure amb, des del disseny fins a l'entrega a les botigues, no?
Avui parlant amb la Vinyet Bravo, que és la directora general adjunta d'Assumptes de Naval Fashion Fest de Barcelona. Una altra paraula també és la sostenibilitat. Quins canvis, Vinyet, estructurals necessita la indústria de moda per ser sostenible? Suposo que l'economia circular també és una realitat, perquè el consumidor també cada vegada és més exigent i vol aquesta sostenibilitat en la roba, no? Les peces que portem, sí?
Sí, el que passa és que si fem enquestes en els consumidors, el 70% de la població està dient que vol fer compres més sostenibles.
Clar, compres, el 70% ho diu, eh?
Sí, però la realitat de la caixa és que al final acaben decantant-se per producte més, més econòmic i també més còmode.
Clar.
I hem de, hi ha un gap aquí entre el que volem i el que fem.
Clar. Les empreses que no hi apostin ho tindran complicat per sobreviure, em diries, Vinyet, Bravo?
En principi, molt complicat, sobretot a Europa, amb la nova regulació del passaport digital de producte que s'implantarà de manera gradual fins al 2030 i que obligarà totes les empreses que vulguin vendre moda a Europa a tenir-lo a la seva disposició. La regulació està acotant aquesta manera d'utilitzar i de construir la moda i aquest sector.
Clar, i la pregunta que em faig, no? El model actual de l'e-commerce, no? Tanta gent que compra roba per internet, que a vegades, no? Tenim més grans plataformes a internet i molta gent compra, això vol dir també molts paquets que s'envien, no? A les cases. Clar, jo no sé si aquest model és compatible llavors amb la sostenibilitat que demanem i sobretot pel volum de devolucions, no? Que la gent compra i després torna, és una cosa que jo mai he entès, no? També. És a dir, no pensen gaire, no? En el medi ambient, em diries?
Aquí a l'e-commerce és totalment contradictori amb el moviment de moda sostenible, precisament per això que dius. S'està comptant en que de 5 peces que demanem, 4 es retornen. I precisament la intel·ligència artificial ens ajuda a que no existeixi aquest nivell de devolució. I el gran repte de la moda sostenible és precisament garantir que aquests retorns siguin reciclats. O sigui, tot aquest retorn de producte no es llenci ni es destrueixi i es minimitzi. De fet, s'estan començant a canviar les polítiques de preu de grans companyies per cobrar les devolucions. I això sí que farà que, bueno, anem avançant en aquest camí de sostenibilitat.
Molt bé, per anar acabant, recordar sobretot del 7 al 9 de maig a Barcelona, aquest festival Sustainable Fashion Fest Barcelona. Per acabar, diguem, quins dissenyadors, marques veurem també i seran?
Hem vist 19 marques de dissenyadors internacionals que venen de tots els països, d'Àfrica, d'Àsia, dels Estats Units i d'aquí també, catalans, i la veritat és que tenim tot tipus de no només dissenyadors, sinó tenim tots els proveïdors de tecnologia, la tecnologia blockchain, la del passaport digital, la dels QRs, que ens ajuden amb el tema de la traçabilitat i en el tema de la... I després també els inversors, molt important.
Clar.
Que necessitem inversors per poder transformar de veritat la indústria.
Molt bé. Doncs, Vinyet, enhorabona per aquesta nova edició d'aquest festival tan lligat, Innovació, sostenibilitat, que parlàvem avui al Revolució. Seguirem atents a l'evolució d'aquesta indústria tan important també per l'ecosistema i felicitats per la teva feina també emprenedora, com a dona TIC,
sí.
Que també estem integrades sí. En aquest grup de Mujeres Tech de Barcelona
sí.
I connectades.
I tant.
Gràcies, una abraçada.
Gràcies a tu. Alors on danse.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Soc Guillem Soler, el cantant de Buhos, i a més, un amant d'aquest programa, perquè sempre l'escoltem quan tornem amb la furgoneta d'algun dels nostres concerts. La veritat és que sempre hem desitjat tenir la bola del futur. No l'hem pogut tenir mai, però hi ha un programa que ens hi acosta molt i per això ens agrada tant escoltar-lo. A part que la Chantal és un amor, els continguts sempre són superinteressants. Moltes felicitats per aquests 10 anys. Una abraçadota molt gran a tot l'equip.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Hola, sóc en Rafael Begot, periodista de TV3, també del 324. Us vull felicitar per la feina que feu, per la divulgació del món digital, la divulgació de la tecnologia, de la intel·ligència artificial. De fet, és d'agrair que hi hagi programes com el vostre que acostin al món aquest que d'entrada sembla complicat i inabastable, doncs, a la resta de mortals, i que entenguem millor les coses. Us desitjo moltíssima sort, també molts d'èxits, i Xantal, que mai no falti l'empenta que us ha portat fins aquí.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Acabem programa avui amb una frase de la pintora mexicana Frida Kahlo, i és aquesta: per què vull peus si tinc ales per volar? Clar que sí, tothom ha de pensar que pot fer molts projectes, més projectes dels que fa, i per tant, ales i imaginació. Moltes gràcies, com sempre, a tot l'equip que fa possible el Revolució. Júlia García, la Gisela Cot, el Gerard Gil, el Jordi Pil, Jordi Portals. Sempre ens trobem al Revolució a l'API web els dissabtes i els diumenges de 10 a 11 de la nit, quan no hi ha futbol. Gràcies, oients!
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit. La creativitat requereix tenir el valor de desprendre's de les certeses. Eric Fromm. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.